El món del vi ens apassiona, com li passa al Víctor Cornejo, i tenim la gran sort que cada 15 dies ens en parla el de Vinyes i Vins. Víctor, ben tornat.
Hola, bon dia.
De què parlem avui? Va, dona el títol perquè me l'acabes de dir i m'ha encantat.
Paisatge en una copa.
Oh, que poètic.
Sí, la veritat és que sí. A més, és un recurs que fan servir molt quan vas a visitar un celler, no?, i els mateixos elaboradors, o quan fas una visita naturística, no et diuen, el vi és el paisatge en una copa, o el nostre vi és aquest paisatge a la copa. I jo crec que no van errats. En realitat, és un dels productes que transmeten millor allò que l'envolta, allò que té sota el subsol, i després també les característiques del clima i l'entorn, no? Allò que li diem terroir, el terrer, el terruño, no? Moltes vegades, i de fet, ja portem aquí uns quants programes en què surt aquest concepte, surt el concepte de terrer, el concepte de terroir francès, i la veritat és que sembla com si ens haguéssim inventat alguna cosa, que sigui alguna cosa que els elaboradors, els divulgadors del vi ens haguéssim inventat, però no és així. En realitat, en els últims anys s'han fet estudis, estan contínuament fent estudis dels sols, del clima, que al final t'adones que sí, que transmeten coses al mateix raïm, no?
Per tant, hi ha poesia, però també hi ha ciència, darrere
d'aquest
concepte. Això
mateix. A més, és una cosa que és bastant recent, no? És una cosa que hi ha per intuïció, ja se sap, i de fet se sap a partir, evidentment, de les grans regions vinícoles del món, les franceses, precisament, no?, en el qual hi ha el concepte ja ben francès, terroir, no? I per tant, són els primers que realment li donen molta importància als tipus de sol que estan, i fins i tot no només el sol, no només la part que tenim a sota, sinó en realitat el clima, el que intervenen, el que tenim al voltant, i després també quina és la seva exposició al sol, per exemple, no? O sigui, quin és el grau d'insolació que té aquella vinya,
si està ovada,
hores de llum solar, no? Això afectarà la maduració, i després també, evidentment, els terrenys el que faran és si tenim més o menys aigua, i per tant també ens suposarà un altre tipus de producció, i sobretot després de qualitats. Aquestes grans regions, no?, la Borgonya, no?, el Bordeus, el que fan, de fet, encara que li diem així, Borgonya-Bordeus, allà hi ha, diguéssim, desenes de denominacions d'origen que depenen del terroir. Moltes vegades són petits poblets, no? De vegades són vessants d'un riu o una conca i una part de l'altre del riu, i li canvien el nom. Aquí parlem de la regió del Penedès, per exemple, no? Una regió molt extensa, però no és el mateix, evidentment, el que es fa a les capçaleres del riu Foix, el que es fa a costat de mar, no? I això és una cosa que s'ha anat treballant en els últims anys.
El que passa és que, clar, hi ha tanta informació actualment en aquestes etiquetes o contraetiquetes,
sí,
i ni anem sumant més i
això
més,
mateix,
no?
Això mateix, això mateix. La cosa és que jo crec que com a consumidors i com a persones que ens agraden el vi, està bé informar-nos una miqueta sobre això i deixar-nos portar també per la persona que ens guia. I també, diguéssim, al final, com sempre, per establir criteris, perquè volem aprendre, perquè volem saber, ostres, quin és el vi que m'agrada? I te n'adones que aquell vi t'agrada és perquè ve o d'un terroir o ve d'unes característiques comunes, no?, i a la qual també està bé tenir-ho en compte. Jo sempre dic, i de fet aquí ja ho he repetit alguna vegada, quan anem a visitar alguna fira, no?, com pensàvem en el primer programa, d'empapar-te del paisatge, empapar-te de l'entorn, no?, que serà completament el del poble del costat, i que això al final acabarà definint i acabarà estructurant una manera diferent de com són els vins. La cosa és que aquí a les nostres contrades és una cosa bastant recent, com deia. De fet, podríem dir perfectament 40 anys, en el moment en què deixem de fer una producció massiva, deixem de fer una producció de vi a d'ull, no? En el cas, per exemple, del Penedès, o en Catalunya en general, podríem parlar de mitja península ibèrica, el qual era el vi era per produir a d'ull, i el qual no tenies en compte d'on provenia aquest raïm. Tot el que feies era ajuntar-ho tot, ho posaves a la premsa, i d'allà sortia el vi blanc de la zona o el vi negre de la zona. Hi ha molts cellers, persones que comencen, doncs, a pensar en tot això, sobretot quan tenen la pretensió d'embotellar el vi i, doncs, donar-li un toc de qualitat. Molt famós és Jaleón, per exemple, als anys 60-70, que en realitat es col·loca al Pla del Penedès perquè busca un terroir específic. Ja va amb aquesta manera de pensar, pensant en que, ostres, busco un lloc per fer un vi a la francesa. El primer que has de fer és triar quin és el terra més adient a allò que tu vols produir. Per tant, és com dels primers, no?, i el seu equip, dels primers que ho pensen a pensar en que allò donarà una producció i unes qualitats diferents, no? I després ja comença, doncs, tota la resta de cellers, després també com pioners, no?, Carlos Esteve Garraf, no?, el qual identifica quins són aquells elements també que són característiques del terroir, del terra, no?, perquè siguin identificadors del teu vi, no? Això fa, doncs, que doncs tinguem una varietat molt àmplia. I jo crec que ens hem de deixar emportar també per això, eh? O sigui, per que ens informin i sobretot per les últimes tendències, sobretot amb això, dels nous vinyataires, que tenen molt en compte el seu terroir i, per tant, també buscar l'optimització.
Si ho mirem en clau catalana, clar, de tipus de sòls, que és una de les variables, si no la més important, que marca aquest terroir, aquest terrer, N'hi ha molts.
La veritat, segons l'INCABI, per exemple, que ara últimament està fent estudis molt en relació amb els sòls, i ara fins i tot està fent un estudi sobre com afecta l'entorn a la vinya, tant els boscos com la massa arbòria, no?, les flors, no?, les herbes que ens trobem al costat de la vinya, acaben afectant també el que és la part del gust i l'aroma dels vins. En el cas dels sòls, que és una cosa que van començar a fer-se sobretot als anys 80, clar, identifica, doncs, diferents sòls, no? I sí, els sòls calcaris, no?, els més argilosos, per exemple, de calcaris en trobem aquí, no?, el que el Penedès és un de, potser, dels entorns en què trobem uns sòls, doncs, més calcaris, amb aquesta terra blanca, si ho vam identificar, no?, els que ens esteu escoltant, no?, que sou o del Baix Penedès o de Marina, no?, totes aquelles pedreres que tenim que ens treuen aquest carbonat càlcic, evidentment, aquell terra és completament diferent i és bastant excepcional i únic. També en algunes zones de la comarca del Priorat, sobretot allò que va més avasat a la part també del Montsant, en trobem, no?, de carbonat càlcic. El que fan és que sigui una acidesa equilibrada i un perfil molt mineral d'aquests vins. Ho hem d'identificar així, si és el que surt al final de com són aquests vins. Després, quan parlem d'argilosos, que ja ens anem cap a Deo Terra Alta, Montsant, argilosos és quan tenim el terra vermell, aquells que aneu o que feu recorregut per les Espanyes i creueu, no?, Rioja, aquell terra vermell que trobem, grans seccions de terra roja, no? Allò és el que caracteritza els vins de Rioja, aquell subsol, aquell terra. Al moment que ens anem a la muntanya trobem unes coses diferents. No és cada vegada que veiem un paisatge vermell, vermellós, terres vermelloses, és perquè tenim argila. Què té l'argila en contrari amb el calcari? El calcari és molt porós, l'aigua s'escola. En canvi, l'argila és impermeable i llavors el que fa és retenir aigua. Per tant, ens donarà, tant de producció com de qualitats, completament diferent. Terra Alta, Montsant, en trobem d'argilosos. Els granítics, aquí ja trobem ja, diguéssim, com seria com allò, el substrat nostre, no? També a Montsant en trobem de granític, a Priorat en trobem de granític, no? Fa que siguin vins també molt complexos i amb molt de caràcter. Abans us he dit, els argilosos ens donen així també estructura i cos, els vins. Zones, no?, argiloses que podem trobar aquí al Penedès, doncs també en trobem de vins, doncs també amb molta característica comuna. I després aquells que són molt especials, que de fet ja identifiquen un terroir molt específic i que és molt conegut a Catalunya, que és la Llicorella, és aquesta pissarra de la denominació d'origen qualificada Priorat, aquí hi ha fins i tot denominació d'origen qualificada com a lloc excepcional que trobem aquesta pedra, tots aquells que heu anat a Priorat, no?, aquella pissarra que s'esmicola, no?, i aquells ceps tan petitons, sobretot aquells que som del Penedès, ens sobta molt arribar al Priorat i veure aquells ceps que no aixequen ni 50 centímetres del terra, no?, i que estan allà, doncs, repartits per aquell territori tan feréstec, tan dur, no?, amb una xarxa d'arrels que han d'anar a buscar l'aigua, que es pot estirar fins a 30 metres, no? Això fa, doncs, que al final el cep pateixi molt. I, per tant, el que tenim és un gra petitó amb molt bona qualitat. Aquests tipus de sòls que pateixen molt, al final ens acaben donant també una bona qualitat. I després també aquelles margues, les margues que serien com aquesta barreja entre argiles i el calcari, que trobem molt comú també al Penedès. I després, per exemple, també diu a l'Illa, que també és una zona a la qual trobem, no sé, aquest equilibri. No és, com dirien en castellà, no es val a dir, no? que Xarel·lo i la Pansa Blanca, que són cosines germanes, que són la mateixa varietat d'una banda a l'altra, estiguin en aquests sols d'amargues, no? I que al final ens dona aquella, no? Ens dona qualitat i ens dona també productivitat, no? Que al final és aquest equilibri que sempre es busquen. Tot això fa que sigui, doncs, vegeu un mapa complex, no? Un mapa superric, vale? I ho hem de tenir en compte sempre. Jo crec que és una cosa en el moment d'estar on vi, hi ha això, hi ha aquest paisatge, hi ha aquest terra, no? I de com es treballa, fins i tot com l'elaborador, el pagès, ha treballat aquella terra per aconseguir allò. No és el mateix treballar, això quan parlem de Priorat, no? En el qual costa molt que allò creixi, no? I que, a més, llocs inaccessibles, no? Es diu, no? Moltes vegades es diu aquesta frase romàntica d'agricultura heroica, no? Que és, al final...
Tornem a la poesia.
Sí, la poesia, allò sempre... Oh, l'agricultura heroica que es veu al Priorat, no? De la gent, no? És que el pagès que s'ha d'enfilar, no? Que s'ha de bancalar per poder treure sol, no? A una zona a la qual, doncs, possiblement és més complaent treballar-la, no? Com pot ser aquí, a la Plana del Penedès, no? Zones, doncs, que són més amables i més fàcils, de més accessibilitat. Això sí, després ha d'haver la sensibilitat del productor per trobar quina és l'essència, no?, d'aquell terroir. I jo crec que aquí a Catalunya estem fent una feina molt, molt, molt bona i molt excepcional en molts casos. Jo sempre dic amb tot el que té a veure amb la persona, no?, les persones que hi treballen, no?, i les persones que al final decideixen, són, a veure, com són de sensibles amb allò que es troben al seu voltant.
Hem voltat per Catalunya explicant com són els diferents sòls que hi trobem i tornem a casa, al Penedès. Aquí també hi ha un treball de zonificació que intenta explicar aquests diferents paisatges, no, Víctor?
Doncs sí, de fet, demà dels mateixos productors. Els mateixos productors demanaven, no?, també una zonificació. No estem anant al cas francès, no estem anant d'aconseguir mini-ideos, però sí tenir-ho en compte. De fet, en tenim 10 de zones al Penedès identificables pels seus sols i també pel seu entorn, no? I a més, la qualitat i la producció varien amb això, no? Començant des de dalt cap a baix, no? Els de Cosa, tota la zona ja que tenim a l'Alt Penedès ja tocant a Noia, no? Tota aquella zona de la Llacuna, per dir-nos d'alguna manera, allà n'hi ha, no? Santa Maria de Miralles, no? Tota una zona en què ara hi ha vinya allà, allò, clar, als alçades, no? La temperatura és completament diferent, tenen una influència més atlàntica que mediterrània, per tant, al final tenim una producció completament diferent. També, altitud i sòls calcaris. Després, la conca del Foix, aquesta ja seria una manera una mica més transversal, i si seria com els voltaríem, doncs al voltant seria com una llengua que va de Sant Martí Sarroca, no?, els monjos, no?, tota aquesta plana que trobem, però també en zones en què el Foix també el que ha treballat és el paisatge, i tenim aquestes vinyes de banda i banda, no? Això també fa, doncs, que tinguem, doncs, aquests sols amb una gran qualitat, de fet, i a més molt equilibrats en quant a producció i qualitat. Els costers de l'Anoia, aquí ja trobem, doncs, la part, diguéssim, més oriental, no? Aquí sí que tenim costers, o sigui, l'Anoia s'ha encaixat en el territori i, per tant, crea unes fondalades i crea també, doncs, uns costats i unes vessants del riu que el fa bastant diferent, no? Acompanyat amb l'Anoia trobarien tant els costers de la Bernó, vale, que seria, diguem, un afluent de l'Anoia, i també, doncs, trobaríem la vall del riu de Villes Anoia, o sigui, tota aquesta banda en què trobem aquest riu encaixat, no? Aquest sol és completament diferent, o sigui, en 100 metres et canvia l'altitud radicalment, per tant, ens donarà caràcter també als vins que hi ha en aquella zona, i a més, microclimes. Després també tenim els costers del Montmell, no? Aquesta ja teníem, no sé com seria, com al costat del que seria les capçaleres del riu Foix, i que seria la part del Penedès superior que se li diu, i això mateix, o sigui, tenim gairebé un altiplà, o sigui, un altiplà calcari, no?, que està allà dalt, no?, ja tocant ja tot el que és, fins i tot Conca de Barberà. Després, per l'altra banda, ja com a últim, el massís del Garraf, també molt identificable, perquè són els calcaris pobres, que són uns vins molt característics característics, amb una humitat molt alta, capacitat de guarda bastant excepcional. I després tindríem la Marina del Garraf. Quan li diem Marina del Garraf, no sé si és el que toca mar. Evidentment, l'influència marítima directa del mar, doncs que la trobem des del Baix Penedès, de fet, Baix Penedès i Garraf com a comarca és on trobem els vins també molta salinitat, no? Aquesta influència del mar que el fan completament diferent. I després, evidentment, ja acabant amb el que tenim aquí els turons de Vilafranca. Ara que li diem turons de Vilafranca seria com aquesta zonificació del voltant muntanya de Sant Pau, Vilobí, no? D'aquest entorn, no? Bastant característic, i depèn de planes i de turonets, petits turonets, no? Això que ens diu de vegades, ai, això sembla la Toscana. Doncs això, aquest paisatge atoscanat que trobem en aquest entorn, doncs també. La cosa és deixar-nos guiar pels productors, els elaboradors, que ens diguin ells d'on prové això i que ens diguin el que són. I us ho diran d'una manera apassionada i que podeu identificar perfectament.
I gaudir d'aquests vins.
Això mateix, això, el final, tot és el final, deixant-nos seduir, deixant-nos portar també per la poesia,
clar
que al final, com hem vist ara, té un origen, diguéssim, bastant singular.
Sí. Sí, hi ha ciència darrere.
Això mateix.
Víctor Cornejo, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i fins d'aquí 15 dies.
Molt bé, moltes gràcies.